finalmente parece que va a ser adquirido por Incasol, como el resto de las promociones, y estamos felices porque esta es una lucha que venimos llevando hace muchos años, hace más de 5 años que estamos con esto, ¿eh?
La Generalitat comprarà 128 habitatges d'Immocaixa a la Porta Nord, a la carretera de Collblanc. D'aquesta forma, diuen, assegura que es garanteix un lloguer assequible i permanent a les famílies que viuen en aquests pisos. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest anunci que ha fet la Generalitat en la relació a aquesta promoció d'habitatges de la Porta Nord. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Un 31% dels hospitalencs hauria estat víctima d'algun delicte durant el 2024, segons l'últim estudi publicat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Tot i això, la dada es manté estable respecte a l'any anterior. Pel que fa a la percepció de seguretat, un 28% creu que el seu barri és insegur. Tret de sortida de la nova programació d'Arts en Viu amb l'espectacle Suma de la companyia Som de Secà. Fins al mes de juny s'han programat a la ciutat una 80ena de propostes artístiques que es duran a terme a l'Auditori Barrades i a diferents espais de la via pública. I en esports ens centrarem en l'OSPI, que recupera les bones sensacions després de guanyar aquest cap de setmana al camp del Vilassar per 1-4. Una victòria que consolida els riberencs a la zona de play-off, tot i que encara lluny del primer lloc. Les famílies que viuen a la promoció d'habitatges d'Immocaixa a la Porta Nord es mostren satisfetes de la compra dels 128 habitatges de protecció oficial que ha anunciat la Generalitat. Tot i així, fins que no es formalitzi aquesta compra, les famílies mantindran la vaga de lloguers.
Les famílies que viuen a la promoció d'habitatges de protecció oficial de Porta Nord respiren una mica més tranquil·les després que el passat divendres la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, anunciés que la Generalitat comprarà a la immobiliària Immocaixa 128 habitatges dels 2 edificis de protecció oficial d'aquesta zona. Després de 5 anys de lluita dels veïns reivindicant que aquests pisos siguin adquirits per l'administració a través d'Incasol, per assegurar-ne l'ús social, finalment s'ha aconseguit.
Leímos las noticias y bueno, fue un festejo general, ¿no? Porque finalmente parece que va a ser adquirido por Incasol, como el resto de las promociones, y estamos felices porque esta es una lucha que venimos llevando hace muchos años, hace más de 5 años que estamos con esto, ¿eh? Y gracias al Sindicat de Llogateras, que son los únicos que nos han apoyado en todos estos años.
Les famílies continuaran amb la vaga de lloguers iniciada fa 9 mesos fins que el traspàs no sigui formalitzat.
Bueno, ahora tenemos que esperar, a ver, porque el gobierno dijo que tenía que esperar 3 meses, a ver cómo se hacía el traspaso, etcétera. Y nosotros, bueno, tú ya sabes que estamos en una huelga de alquileres y seguiremos con la huelga hasta que se formalice el traspaso, como el resto de promociones, porque queremos estar seguros. Es una cuestión de que está muy bien que se anuncie que se va a hacer la compra, pero bueno, queremos que se haga realidad.
Els veïns reclamen més informació per saber com es tanca aquest acord de compra i en quines condicions queda finalment la seva situació.
Segons l'últim estudi publicat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el 31% de la població de l'Hospitalet hauria estat víctima d'algun delicte durant el 2024. L'estudi també indica que es tracta de la ciutat de l'entorn amb més sensació d'inseguretat.
Gairebé un terç dels hospitalencs van ser víctimes d'almenys un delicte durant el 2024. És el que diu l'última enquesta de victimització que ha publicat l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Amb un 31% de població afectada, l'estudi situa l'Hospitalet com la ciutat metropolitana amb un major índex de victimització. Tot i això, la dada es manté estable respecte a l'any anterior. Els delictes més habituals es refereixen a la seguretat personal, especialment als robatoris sense violència, estrebades i amenaces, que ha patit un de cada 4 hospitalencs. A més, un 8% de la ciutadania ha estat víctima de robatoris amb vehicles i un 3% ha tingut un robatori o intent de robatori al domicili.
Moltes vegades passen patinets, que sé de veïns que els hi han robat així el bolso o el mòbil.
A l'edifici sí que és cert que han entrat 2 cops. Han entrat entrar en un pis 2 cops.
Una companya de feina que anava així i el patinet va passar i li va agafar el bolso.
A nosaltres no, ni tenim, jo no tinc les meves amigues i sortint, no ens ha passat a ninguna.
Com a novetat, l'enquesta incorpora la ciberdelinqüència. Es tracta del segon tipus de delicte més freqüent, que ha afectat un 14% dels hospitalencs.
Va arribar la meva germana un WhatsApp de mama, necessito ajuda, aquest és el meu número.
Jo no em crec res, ni encara que en sigui, mira, sembla el teu banc que te digui... No, és que jo no l'obro, jo dic, a veure, el meu banc, a mi no m'ha de enviar quan ha passat.
Pel que fa a la percepció de seguretat, un 28% dels hospitalencs creuen que el seu barri és insegur. De fet, es tracta del municipi metropolità, on el sentiment d'inseguretat és més gran, 10 punts per sobre de la mitjana.
Sí que tens inseguretat, depèn de quina zona del barri estiguis. Sembla que aquí és més segur, aquest trosset, però depèn de quines zones d'hospitalet sí que trobo que dona una miqueta de por.
Segons que hores, a les 9 i pico, 10, 11, sí.
Jo no ho veig tan malament com diuen. Mai he tingut ningú cap problema, ni ara ni abans.
Jo no em sento més insegura que abans perquè tampoc no m'ha passat res. Vull dir, és que no puc dir que m'ha passat o que jo he anat pel carrer i he vist com atracava algú. És que ni l'ho he vist.
Influeix molt que tot està molt més brut, també. O sigui, tot l'entorn està més descuidat. Tot això, vulguis que no, fa que estiguis més insegur.
Malgrat aquesta percepció, només s'han denunciat un 23% dels fets delictius. D'altra banda, la ciutadania de l'Hospitalet puntua amb més d'un 7 la tasca dels Mossos d'Esquadra i valora gairebé amb un notable la Guàrdia Urbana.
I un apunt en l'àmbit de successos. Aquest matí s'ha jutjat a l'Audiència de Barcelona tres policies de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet per falsejar un atestat i per presenciar una denúncia falsa. Segons l'escrit de la Fiscalia, en una actuació policial en un accident entre un autobús i un vianant l'any 2023, els agents processats van mentir en l'atestat sobre un testimoni de l'accident que no va voler testificar. Segons el fiscal, els policies van fer passar aquest testimoni com a agressor i van afirmar que s'havia resistit i havia desobeït els agents. El cas va anar al jutjat i es va arxivar, però segons el Digital El Món, unes imatges enregistrades dels fets hauria reobert el cas. La Fiscalia demana 4 anys de presó per a cadascun dels policies i una multa de més de 12.000 euros. L'Hospitalet ha creat una guia per impulsar projectes d'aprenentatge servei als centres educatius i a les entitats de la ciutat. S'hi poden trobar eines, recursos pràctics i orientació per aplicar aquesta metodologia educativa que combina la part més curricular amb la participació activa. Així doncs, a través d'aquestes iniciatives, els infants i joves fan un servei a la ciutat mentre aprenen. Actualment, a la ciutat es fan 90 projectes d'aprenentatge servei i destaquen els dels àmbits del medi ambient, la diversitat i la convivència. I un d'aquests projectes és el que es du a terme des de fa 6 anys a l'Institut Rubio Llors i la residència per a la gent gran Francisco Padilla. Tenen un vincle gràcies al projecte Generaccions, que busca potenciar les relacions intergeneracionals a través de diferents activitats entre els estudiants del centre i els residents. Els alumnes de tercer d'ESO faran un llibre de receptes amb les que els avis i àvies els van explicar durant una de les seves visites.
Amb l'objectiu de potenciar el vincle entre joves i gent gran, va néixer el projecte de servei comunitari Generaccions, que forma part dels programes d'aprenentatge i servei del centre.
És un tipus d'aprenentatge lligat al servei comunitari que no es pot realitzar dintre de les aules i que requereix un servei per poder-se fer, és a dir, una fase d'aplicació. La peça del que parlarem avui es diu Generaccions, tracta sobretot de les relacions i de trencar barreres i fronteres entre les diferents generacions, en aquest cas els alumnes del nostre institut que tenen entre 14 i 15 anys i les persones que viuen aquí a la residència Francisco Padilla.
Fomenta les relacions socials entre els joves i la gent gran, ja que tenim moltes coses que aprendre, tant ells de nosaltres com nosaltres d'ells.
Els estudiants de tercer d'ESO han d'elaborar un receptari amb totes les receptes que els avis i àvies de la residència han compartit amb ells.
Explicant la recepta, no? Una recepta que ells coneixen molt bé, i els alumnes han de transcriure aquesta recepta i donar una miqueta de forma. Al final, el producte final és un receptari que nosaltres el tenim aquí i podem compartir.
Jo he donat la recepta d'uns calamars rellenos. A casa meva s'ha fet sempre, sempre, sempre. Jo tinc 5 nets i 7 besnets. I quan els tinc tots, disfruten. Com disfruten.
Como está hablando de cocina, y le explico una receta. Pechuga con manzana. Cosa sencilla para que ellos se vayan adaptando.
Els beneficis d'aquesta activitat són molts, no només pels alumnes, sinó també pels propis residents, que surten durant una estona de la rutina.
Sensació que formen part del barri, que no estan aquí oblidats, sinó que tenen contacte amb altres edats, altres membres de la comunitat. A part és que, recordant aquestes receptes, moltes d'elles ens deien «Oh, jo és que fa molt de temps que no cuino». També és una manera de poder recordar.
Tot fent aquest APS coneixen una part del respecte que a les aules no els hi podem arribar a transmetre, solidaritat i sobretot veure diferents visions, nous horitzons, noves vides, coneixen altres maneres de fer.
El projecte busca potenciar les relacions intergeneracionals i enfortir la competència social i ciutadana dels joves.
Donar visibilitat a les problemàtiques socials i culturals de la població migrada a casa nostra. Amb aquest objectiu, l'Hospitalet ha acollit aquest cap de setmana la quarta jornada per la interacció entre cultures. La celebració ha tingut lloc a la plaça Espanyola.
En el marc de la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat, diverses entitats socials i religioses organitzen una setmana plena d'activitats per conèixer les cultures de la població migrant.
Visibilitzar, no, la diversitat de la nostra societat i de la diòcesi de Barcelona i, per altra, doncs, a treballar conjuntament, no, en veure lo positiu d'aquesta diversitat i en construir, doncs, un nou nosaltres, una nova societat on tothom hi tingui lloc.
Amb una taula simbòlica i objectes representatius de diferents cultures, la jornada ha volgut posar en valor la riquesa cultural de cada comunitat en aquest primer dia de la trobada intercultural.
En esta semana de interculturalidad tú puedes conocer otra cultura y puedes vivir la otra cultura, porque cada cultura puede mirar la cosa en manera diferente, pero al mismo tiempo puede crecer en tu cultura con otra cultura.
Muchas veces tenemos prejuicios, pues sobre todo cuando no conocemos. Entonces esto ayuda a que tengamos cerca a lo que no conocemos y lo empecemos a amar.
Per estrenar aquesta nova edició, s'ha dut a terme una flash mob, una actuació fictícia amb un pianista tocant al mig del carrer mentre ciutadans infiltrats es sumaven a cantar amb ell.
Comencem amb una flash mob aquí, doncs, amb aquest pianista, al voltant del qual, doncs, han començat a arribar, doncs, cors, no? Hem muntat una taula conjuntament, doncs, el lema d'aquestes quartes jornades és conèixer-nos per estimar, i precisament això és el que volíem mostrar.
Les activitats continuaran al llarg de la setmana amb propostes culturals i lúdiques obertes a tothom fins al diumenge 8 de febrer.
L'espectacle Suma de la companyia Som de Sacà ha donat el dret de sortida a la nova programació d'Arts en Viu. Enguany, el tancament del Teatre Joventut per obres de remodelació integral ha comportat una readaptació d'aquesta programació escènica a la ciutat. Així, els espectacles es concentraran a l'Auditori Barrades i a diferents espais de la vida pública.
Els espectacles d'Arts en Viu tornen a l'Hospitalet amb la novetat de tenir una gran programació de carrer.
Bueno, doncs aquesta temporada és especial, és la primera que fem de carrer arrel del tancament del Teatre Joventut, i llavors la temporada es divideix en espectacles de sala que es fan a l'Auditori Barrades i espectacles de carrer que farem a tots els districtes de la ciutat.
La companyia Sound de Sacà obre la temporada amb un espectacle on ajunta moltes disciplines artístiques.
Som una companyia d'espectacles de carrer, híbrids, amb diversos llenguatges. Combinem la percussió, que és d'on venim, amb la dansa, la interpretació, el cant, la veu, tots els ingredients que podem tenir en el nostre cos, gairebé, els posem en una coctelera, xup-xup-xup, i sortim nosaltres.
Sota el nom de Sumar, la proposta vol representar la força de la comunitat davant els discursos d'odi i fer una crida contra l'individualisme.
Representa, doncs, un encreuament de persones que no es coneixen i com a través d'aquests diferents llenguatges aconseguim, doncs, fer-los sumar per fer comunitat, no? La nostra missió i la nostra voluntat amb aquest espectacle és, doncs, que la gent es miri els ulls, que connecti i que deixi de banda les diferències, doncs, per sumar com a comunitat.
La programació d'Arts en Viu porta més de 25 anys a la ciutat i cada any ofereix unes 80 propostes artístiques.
Jo és la tercera o quarta vegada que veig l'espectacle i la veritat és que ja venia amb moltes ganes de veure'l.
No m'esperava res en concret i, per tant, m'ha agradat molt. M'ha agradat el ritme i que era una cosa molt nova.
També soc repetidor perquè realment aquest espectacle és molt especial. Jo crec que és molt, molt diferent al que estem acostumats a veure.
I explicaven coses amb el moviment més que i amb el ritme més que amb altres coses. Això mola molt, que et sorprenguin.
Tota la programació de carrer serà gratuïta i al llarg de la temporada els espectacles es podran veure en diferents districtes de la ciutat.
Els dansaires de l'Hospitalet dels Casino del Centre ha celebrat aquest cap de setmana la 46a edició de la Roda d'Esports Infantils i Juvenils Catalònia. Ha tingut lloc a la Rambla de la Marina.
La Roda d'Esbar ha sortit al carrer per celebrar la seva 46a edició amb l'objectiu de fer aquesta dansa més visible i apropar-la als veïns i veïnes del municipi.
Jo ballo des de petita, tipus, jo crec que des dels 4 anys, més o menys, i perquè m'agrada seguir amb la cultura i formar part d'una identitat com aquesta.
A mi m'agrada ballar l'esbar i no un altre estil perquè és com la dansa de les terres de Catalunya i la zona i perquè entre tots els que en formem part som com una gran família que sempre ens ajudem i és molt bonic tot l'ambient que hi ha entre nosaltres.
En la cultura popular, l'esbar dansaire són un grup de persones que ballen danses tradicionals per recuperar i mantenir les tradicions folklòriques de Catalunya.
L'acte d'avui consta de potser 5 o 6 balls de cada esbar i aniran alternant, des de polques fins a bolangeres, passant pel ball de nans, i tot serà molt dinàmic i al ser nens petits els balls són curtets i són superdinàmics.
En aquesta primera trobada del 2026 s'ha convidat els dansaires del Pla del Penedès, de Granollers, del Pla del Llobregat i d'Igualada.
En cada ballada ens ajuntem diversos esbars i es mostra tot el que han après durant tots aquests mesos, dies, i en diferents ballades al llarg de l'any, i aquesta és la primera que encetem aquest any.
Pels més aficionats, el grup d'esbar dansaires de l'Hospitalet tornarà a actuar el 23 d'abril per inaugurar les festes de primavera.
Andrés, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Montse.
Per fi un dilluns podem parlar d'una victòria de l'OSPI.
Sí, després de 4 partits sense guanyar, per fi, victòria de l'OSPI, a més contundent, 1-4 al camp del Vilassar, i l'OSPI que recupera doncs bones sensacions i bona dinàmica, bon optimisme pel conjunt de Cristian Gómez després d'aquesta victòria. 1-4, insistim, a camp del Vilassar, en un partit que es va posar de cara a la primera part amb aquest gol d'Ignasi, que era el minut 36. És veritat que l'OSPI, doncs, els primers minuts havien estat igualats, no havia sortit del tot bé el conjunt hospitalenc, però al minut 36, amb aquest gol d'Ignasi Kerr, la cosa doncs, es posava més de cara pel conjunt hospitalenc, que amb l'1-0 es va veure alleugerit, ja va tenir capacitat de jugar més tranquil, va arribar al 0-2 també marcat per Ignasi Kerr, poc més tard al 0-3 marcat per Flavio Ribeiro, estem parlant ja del minut 56, l'Hospi guanyava 0-3, amb aquest gol ja pràcticament sentenciava el duel. Va tenir ocasió de marcar el quart gol al conjunt de Cristian Gómez, amb aquesta jugada Flavio sentenciada per Carlos Martínez. Era el 0-4, era el minut 80. L'OSPI, evidentment, ja en aquest moment sabia que sumaria els 3 punts. I sí que és veritat que ja en els minuts finals va arribar el gol de l'honor per part del Vilassar, amb aquest 1-4 marcat per Jan Moreno. 3 punts d'or per l'OSPI, que recupera sensacions, que recupera optimisme i que continua dins la zona de play-off.
Després de setmanes on es costava a les dues àrees, doncs aquesta hem estat molt bé i bé, hem sabut patir quan tocava i bé, i hem tingut els nostres moments, que quan els tenim són molt bons els nostres jugadors, així que res, a seguir treballant i a la línia avui. Confiança i molta alegria, perquè ja es tocava una alegria, hem patit molt aquestes setmanes i bé, la prepararem com una final, com les 14 que ens quedaran i bé, anem a per totes.
Qui també va guanyar va ser el Centre d'Esport Hospitalet de Primera Catalana Femenina. Victòria del conjunt de Cristian Gutiérrez, que en aquest cas jugava a l'estadi municipal contra l'Inter Granollers, que arribava com a cinquè classificat. Per tant, no era ni molt menys un partit fàcil per l'equip hospitalenc, menys encara quan en el minut 1 arribava aquest gol d'Eva Fuster per part de les visitants. Això, evidentment, doncs, va complicar molt el partit per les hospitalenques, que abans del descans, això sí, gràcies a Paula Nieto, minut 42, van aconseguir empatar el duel. Segona part, molt millor. El conjunt riberenc va tenir ocasions clares i també gols, com aquest anotat per Ibijane Johnson, minut 62, era el 2-1 que ja deixava l'Hospi per davant. Va arribar també el 3-1, marcat en aquest cas per Aitana Batalla, minut 79. Aquí ja semblava que el partit estava sentenciat, però pràcticament no, després del gol d'Aitana Batalla, servei de camp del conjunt visitant, errada defensiva de l'Hospi, i el 3-2 anotat per Eva Fuster. Amb el 3-2, doncs, el partit es va tornar a igualar, però finalment no va haver-hi més gols. 3-2, victòria del conjunt de Cristian Gutiérrez, que continua co-líder.
Nos ha costado mucho entrar en el partido, pero una vez ya entramos, pues jugamos como solemos hacer siempre y nada, pues los goles vienen solos al final. Sí que es verdad que nos ha costado un poquito sacarlo. Ha sido un poco un jarro de agua fría el segundo gol de ellas porque ha sido a través de un despiste nuestro, pero la verdad es que muy contentas.
Passem a la tercera FEP i al bàsquet amb la derrota del Sant Aleto Clima Bàsquet Club Tecla Sala. Derrota. No va poder fer res el conjunt de Cristian Gómez davant del CB Vic superior, el conjunt biguetà, el conjunt visitant, a un Tecla que ho va intentar, que sobretot el primer i segon període encara va aguantar una mica el tipus davant dels visitants, superiors i evidentment un equip que està dissenyat per intentar estar a la part alta, va aguantar el tipus, però sí que a partir del tercer període la cosa es va complicar molt i finalment no van poder fer poca cosa el conjunt de Cristian Gómez, el conjunt del Tecla Sala. Aquesta derrota, malgrat tot, continua el Tecla fora de la zona de descens. Aquesta és la gran notícia de moment pel conjunt de Cristian Gómez, que, insistim, malgrat aquesta derrota, de moment continua fora de la zona de descens de la tercera FEP.
Crec que la dinàmica és molt dolenta. Vam guanyar l'Andratx i vam fer molt bon partit. Veníem d'una setmana molt bona contra Granollers i ara hem girat completament la dinàmica. Les lesions no ens han ajudat. Avui també teníem la baixa del Bani. Tot ve de cop, però és que això apreta molt. I els equips de baix apreten. Aquesta setmana han guanyat tots menys quart.
Qui sí va guanyar i continua co-líder és el Sandà CB l'Hospitalet, 70-77. Li va costar al conjunt d'Òscar Navarro superar el Roser, equip de la part mitja de la classificació, però que evidentment a casa doncs, es va mostrar molt competitiu. De fet, primera part dominada, podríem dir, per l'equip barceloní. Sí que a partir del tercer període l'Hospi va millorar molt, va aconseguir doncs, marxar en el marcador i quan semblava que estava mig sentenciat el partit, el Roser va tornar a entrar, però l'Hospi finalment ho va tancar amb aquest 70-77, amb novament Nil Baqués com a millor jugador de l'Hospi, amb 15 punts, 23 de valoració per l'11 del CB l'Hospitalet, que amb aquesta victòria continua co-líder de la tercera FEP.
Doncs com sempre, tot això i més aquest vespre a una nova edició de l'Hospitalet en Joc. Que vagi molt bé, Andrés, i gràcies.
Gràcies, Montse.
I en la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. La Generalitat comprarà 128 habitatges d'Immocaixa a la Porta Nord, a la carretera de Collblanc. D'aquesta forma, diuen, assegura que es garanteix un lloguer assequible i permanent a les famílies que viuen en aquests pisos. Un 31% dels hospitalencs hauria estat víctima d'algun delicte durant el 2024, segons l'últim estudi que ha publicat l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Tot i això, la dada es manté estable respecte a l'any anterior. Pel que fa a la percepció de seguretat, un 28% creu que el seu barri és insegur. Tret de sortida de la nova programació d'Arts en Viu amb l'espectacle Suma de la companyia Som de Secà. Fins al mes de juny s'han programat a la ciutat una vuitantena de propostes artístiques que es duran a terme a l'Auditori Barrades i a diferents espais de la via pública. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.